Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE. Este martes 23 de diciembre del 2025. Ya estamos a puntito, ¿eh? A puntito de la Nochebuena. La Agencia de Meteorología asegura que vamos a tener una Navidad gélida, hasta 10 grados menos de temperatura, así que mucho cuidado con las carreteras. Pero mira, para frío, ¿eh? Frío de verdad, del que conserva, que sabemos y conocemos las de Burgos, el que está pasando el Partido Socialista después de las elecciones en Extremadura. Tal y como adelantábamos ayer el Mediodía COPE, Miguel Ángel Gallardo ha dimitido, pero a medias. Deja el liderazgo del Partido Socialista en Extremadura, pero no deja el escaño porque quiere estar aforado para el juicio al que se enfrenta por malversación de dinero público y tráfico de influencias, entre otras cosas, por colocar al hermano de Sánchez en un puesto hecho a su medida cuando él era presidente de la Diputación de Badajoz. La primera lección que nos deja Extremadura es que el voto ya no se hereda. Ya no naces, creces, te reproduces y mueres votando a los mismos o a los mismos que te decían tus abuelos y tus padres. La gente inteligente es consciente de que su voto cambia las cosas y que su voto cada día está menos en venta. Algo así como la toma de conciencia de que los españoles somos los accionistas de España y que con nuestro voto damos respaldo, echamos a los gestores del país, de nuestra empresa, ya sea un ayuntamiento, una comunidad o Moncloa. En las elecciones extremeñas hay una parte de voto prestado, es evidente, pero hay también un cambio estructural. Tras 9 mayorías absolutas del PSOE, los extremeños se han dado cuenta de que su renta sigue siendo la más baja de España, no llega a los 12.000 euros brutos al año, de que les quieren cerrar Almaraz, 4.000 empleos directos, de que no hay tren de alta velocidad, pese a las promesas, de que las políticas de ingeniería social en el sector primario ya no les renta y de que no están dispuestos a pasar por el aro de la corrupción de los suyos. Los extremeños, como el resto de los españoles, tienen esa extraña manía, fíjate, de querer progresar en la vida. Los extremeños, ¿pero quién les manda? Quieren vivir mejor, quieren ganar más dinero, quieren tener futuro para sus hijos en su tierra, quieren dejar de ser un pueblo subvencionado de segunda, mientras Sánchez decide dárselo todo a los ricos de siempre, a Cataluña, y además por un puro interés de subsistencia, el suyo, el de Sánchez. Y una reflexión más, cuando el 60% de los votantes te han dicho que quieren políticas liberales y conservadoras, te han dicho exactamente eso. No se trata de repetir elecciones hasta que voten lo que tú político quieres que voten, no. Se trata de escuchar y actuar en consecuencia a lo que te dicen los votantes.
Vox va a defender a sus votantes y yo a los del Partido Popular. Y además voy a gobernar para todos y quiero derribar el muro de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Y podemos ponernos de acuerdo en rebajar los impuestos. Podemos ponernos de acuerdo en seguir mejorando la sanidad. Podemos ponernos de acuerdo en lo más importante que está pasando ahora en Aragón. Miles de millones de euros de inversiones.
Ya lo has escuchado, el siguiente en pasar por las urnas se llama Jorge Azcón y es en Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Javier López Tofiño. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Resaca electoral extremeña, la popular María Guardiola se ha pasado por Herrera en COPE para explicar cuál es su plan para abordar la negociación de su investidura.
Sí, en la que ha sido su primera entrevista radiofónica después de su victoria, Guardiola le ha pedido a Vox un compromiso de seriedad si quiere formar parte del futuro gobierno extremeño.
Ellos ya han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo y tendremos que hablar. Yo no he tenido la oportunidad de conversar todavía. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal cuando me digan cuáles son sus condiciones. A mí realmente lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones, de los puestos y los cargos.
El PSOE implosiona. Jordi Sevilla, ministro socialista durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, ha anunciado que prepara un manifiesto para lanzar una alternativa al cesarismo que ejerce Pedro Sánchez al frente del PSOE.
Es más, Sevilla acusa a Sánchez de podemizar el partido.
El gobierno de coalición con Podemos y el abrazo con Pablo Iglesias, lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy de club de fans de Pedro Sánchez, y creo que, como digo, para un gobierno que no está aplicando políticas socialdemócratas.
Se ralentiza el crecimiento económico. El Producto Interior Bruto sube un 0,6% en verano respecto a los meses anteriores.
El turismo impulsó esa subida, aunque el dato se queda dos décimas por debajo del que se esperaba. La caída de las exportaciones y los bajos índices de demanda externa siguen lastrando el crecimiento de la economía española.
Y además, el oro no encuentra su techo. El precio bate los $4,400 la onza.
Según los expertos, va a seguir subiendo en 2026. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela y los tipos de interés a la baja impulsan esos precios.
El cardenal José Cobo ha asegurado en Herrera en COPE que quedan salvados los signos religiosos tras la resignificación del Valle de los Caídos por parte del gobierno.
El arzobispo de Madrid considera que el proceso se ha leído desde las ideologías y se ha sacado de contexto en medio de intoxicaciones de algunos pseudomedios, ha dicho, en la negociación entre la Iglesia y el Ejecutivo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Se cumplen 14 años de la llegada de Simeone al banquillo del Atlético.
Hoy, 23 de diciembre, hace 14 años que el Cholo Simeone comenzó su etapa como entrenador del Atlético de Madrid. Llegó en el 2011 y se ha convertido en el entrenador que más tiempo ha estado en el club, Javi Gómez.
14 años de la época más gloriosa de la historia del Atlético de Madrid. Llegaba el Cholo tras una debacle de Gregorio Manzano en Copa ante un segunda B como el Albacete, y el resto es historia. Dos ligas, dos Europa Leagues, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de convertirse en el entrenador más longevo de partidos en la Liga y el segundo tras Luis Aragonés con más victorias en el campeonato doméstico.
Baloncesto, tenemos Euroliga, 7:45, Fenerbahce-Barcelona y a las 8 Valencia-Baskonia.
Gracias, Corrochano.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
1:07, benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'acompanya, la Montse Rodríguez. Estarem fins a les dues explicant i compartint temes interessants que també farem al llarg de la programació del dia d'avui. Bueno, estem en plenes festes nadalenques. Està, bueno, a tocar ja la nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve, i després ja en parlarem del Cap d'Any i de Reis d'Orient, però hem de recordar que quan arriben aquestes èpoques, que és el que passa, que normalment posem més llums a les normals, i això després comporta, doncs, que la despesa augmenta. Avui, des d'aquest programa de migdia a COPE, volem parlar-vos d'aquest consum elèctric que augmenta entre un 15 i un 35%. Voleu consells per estalviar? No us perdeu la conversa, que mantindrem ara aquí a migdia a COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Única como eres. Inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Ja sabeu que durant les festes de Nadal el consum elèctric a les llars augmenta entre un 15 i un 35% més que la mitjana anual. Això són dades de Barcelona Energia, l'elèctrica pública metropolitana, que diu que aquest increment s'explica sobretot per l'ús més intensiu de la calefacció i també dels aparells elèctrics, especialment els relacionats amb la cuina i també l'enllumenat nadalenc de les cases. Una gestió, diuen, planificada del consum aquestes setmanes i durant els propers mesos d'hivern, doncs ens permet controlar la despesa i evitar també increments inesperats a la factura. En parlem de tot plegat amb el Guiu Gallart, que és el director de Barcelona Energia. Guiu, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda.
Sempre hauríem de tenir una gestió planificada, no?, al llarg de l'any, però avui marquem aquestes dates perquè són dates que fem, no sé si servir més a la llum, no?, però veiem els arbres il·luminats, el tema del Nadal i tot plegat, no?
Sí, bueno, penseu, a veure, durant l'hivern és quan tenim més consum respecte a la mitjana de l'any, el que has comentat, augmenta entre un 15 i un 35%, però penseu que durant les festes de Nadal aquest consum de mitjana de l'hivern encara augmenta entre un 3 i un 8% més.
Uh-huh.
És a dir, estaríem les dates que ja tenim més consum a casa respecte a la mitjana de tot l'any.
Uh-huh. Som conscients del cost de la llum, Iu, hem après a llegir les factures, ara en parlarem dels consells que ens donaràs per estalviar, però som conscients cada cop de fer un ús més, com es diu això, més racional de la llum?
No és responsable. Bueno, nosaltres sí que el que veiem des de l'època del conflicte Rússia-Ucraïna, entre l'any 2021 i 2023, no? Finals de 2021 i fins a 2023, que va un augment molt gran de lo que és la factura elèctrica, no? Tant la factura de gas com la factura elèctrica, la població ha tingut molta més consciència dels seus consums. Sobretot ho fan de dues maneres, sobretot mirant de consumir menys i després mirant també de consumir en hores més econòmiques. Sobretot que el que tenim, sobretot a Espanya, que tenim moltes hores solars, el que veiem és que tenim l'energia molt més barata entre les 10 del matí i les 6 de la tarda.
Uh-huh. Anem amb consells pràctics, ja que hem parlat de que aquests mesos d'hivern, sobretot, que estem més llum. Per on comencem? Per la calefacció, per exemple?
Sí, el primer de tot la calefacció, perquè penseu que la calefacció és el que consumim més energia en tot l'any, vale? I sobretot ara, als mesos de desembre, gener, sobretot els mesos d'hivern, és on consumim més. Una de les claus, nosaltres el que recomanem molt és que es pugui intentar mantenir una temperatura de confort, que això es pot moure entre els 19 i 21, 22 graus.
Mm-hmm.
Vale? Perquè un augment d'un grau més és un augment d'un 7% de consum.
Carai.
Llavors, clar, ens hem acostumat molt a estar a casa, pues, no, confortables, però no costa res, pues, abrigar-se, posar-se un jersei, posar-se un pantaló llarg i intentar baixar al màxim el que és consum de calefacció, que és el que estem més durant l'any.
Jo és que el que no entenc, Iu, és la gent que en ple hivern, vale, està a casa com si fos allò al Caribe i anar amb màniga curta, no? No és qüestió d'anar vestit d'estiu amb la calefacció posada.
No, exacte. És a dir, hem d'intentar, estem en una situació de canvi climàtic i hem d'intentar tenir una responsabilitat en els nostres consums i el més fàcil és això. Intentar també, podem intentar aïllar una mica a casa nostra, aprofitar les hores solars, no? Quan tenim sol, pujar les persianes, que ens entri el sol perquè ens calenti la casa. Però jo, per exemple, que tinc nens petits, doncs a partir de les 7:30-8, que ja els posem a dormir, doncs en aquell moment ja baixem les persianes per intentar aïllar al màxim quan fa més fred.
Uh-huh. Electrodomèstics. Fem servir electrodomèstics amb càrrega completa i en hores més econòmiques. Això també ens faria estalviar.
Sí, moltíssim. Penseu que els electrodomèstics, sobretot els que tenen resistències i tenen bombes, són els que gasten més, no? Llavors, aquí tenim dos punts molt clau. El primer és que quan posem aquests electrodomèstics, sobretot els que podem programar, com és la rentadora, el rentaplats, que els podem posar en hores més econòmiques. Quines són aquestes hores més econòmiques? Pues, entre les 2 i les 6 de la matinada, o també pot ser ara ja en horari solar, val? És a dir, això entre les 11 i les 5 de la tarda. També, si a vegades, mira, que programem sobretot ficar rentadores, ho podem posar en dies festius, és a dir, caps de setmana,
sí,
o, per exemple, com és el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve,
sí,
normalment l'energia és més econòmica.
Vale. I sobretot, important, càrrega completa, si és rentadora o si és rentaplats i la secadora, no?
Sí, sí, això és clau per aprofitar al màxim la calor que utilitzem, l'energia que utilitzem. I també, en el cas que tinguem que canviar un electrodomèstic, el recomanable és utilitzar d'alta eficiència, no? amb les 3 lletres A, que això ens farà que tinguem un consum més eficient.
Molt bé. Ara parlem de la il·luminació. La il·luminació, la nadalenca, LED, i limitar-ne l'horari?
Sí, això és clau. El primer és que ara ja que tenim la tecnologia LED, que ja està molt, ja fa anys que la tenim molt, molt present, aquesta penseu que consumeix un 80% menys que la tradicional.
Tu n'hi do, un 80% menys, eh? Es diu ràpid, sí, això, eh?
Sí. És moltíssim, sí, sí. I l'altra clau és, bueno, això ho veiem en moltes cases, que el típic que tenim, sobretot la il·luminació de Nadal, connectada tot el dia i sobretot la deixem per la nit. No ens costa res, doncs, abans d'anar a dormir, apagar-la i durant el dia doncs, l'encenc ja quan s'ha anat el sol i no deixar-la tot el dia. No?
Molt bé.
Això ens pot ajudar també a estalviar bastant. I en aquesta línia, nosaltres també, és molt recomanable que el tema de l'estambai, vale? Que sobretot el típic que tenim la tele amb la llumeta vermella i després sobretot el wifi, que és clau, sobretot quan anem a dormir, doncs apagar-ho, perquè penseu que l'estambai que tenim a casa ens pot fer estalviar, bueno, tenir un sobreconsum d'un 8%, que això traduït en factura poden ser uns 60 euros a l'any.
També es diu ràpid. Dies de cuina, dies de posar el forn, ens aconselles cuinar amb anticipació i també aprofitar la inèrcia tèrmica del forn. Què vol dir això?
Sí, bueno, jo sobretot, mira, aquí poso l'exemple, jo, per exemple, el que he fet a casa, no? És a dir, no concentrar tot a la... També ens va bé per no tenir tant estrès aquests dies de Nadal. Mm-hmm. Jo poso l'exemple, per exemple, fa una setmana vaig fer els canelons de Sant Esteve.
Molt bé.
I ho vaig planificar en uns dies i tot, per no anar tan atabalat els dies de Nadal, i els vaig fer i els vaig posar al congelador, no? I així no concentro tant consum en els dies de Nadal. Però després un tema clau, jo, per exemple, els vaig fer de rostit, però, per exemple, fer carn, fer peixos i tot això, no cal posar el forn o la vitro a tope i aprofitar tant, sinó que un cop ja tenim aquest calor, podem baixar i aprofitar el calor residual perquè aquestes carns, aquests peixos, acabin de fer i de tal manera que fins i tot quedaran millor.
I a més també aprofitar, no?, que si fiques el pollastre, doncs dius per sota, pues, pomes al forn, no? Així tens el postre i el dinar.
Correcte, sí, aprofites al màxim aquest calor residual que et pot donar el forn o la vitro i així també baixem bastant el consum i la factura de la llum.
I el que és important també aprofitar la llum natural, no? I així evitar pèrdues de calor, obrir persianes durant el dia i tancar-les a la nit, no? Perquè hi ha gent que no sap que si tanques la persiana doncs guardes més la calor i també el fred, no?, quan és estiu.
Sí, no, això és molt clau, exacte. Ara hem de fer una mica en línia al revés que fem a l'estiu. Vale? L'estiu, quan tenim molta calor i tot, es recomanava baixar persianes i allà, i ara és tot el contrari. És a dir, quan tenim llum solar, aprofita per calentar la casa. I el que comentava abans, ja quan veiem, no, a les 6 de la tarda, que ja fa molt fred, que ja no tenim llum solar, doncs a poc a poc ja anem a tancar les persianes per allà al màxim, perquè és el que hem comentat abans. La calefacció és el que gasta més energia en una llar domèstica.
Efectivament. Doncs Guiu Gallart, hem pres bona nota d'aquests consells per estalviar energia. Gràcies al director de Barcelona Energia, recordem l'Elèctrica Pública Metropolitana, espero que gaudeixis d'un bon Nadal i escolta'm, ja em diràs com t'han sortit els canelons i el rostit i tot això que has preparat, eh?
Perfecte. Sí, ja us ho explicaré.
Gràcies. Bones festes.
Adéu, bones festes.
Adéu. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si algo definen estas fechas son los sabores más típicos, como el turrón, el mazapán. Fíjate, incluso algunos que se vienen de la cultura navideña de otros países, como la galleta de jengibre o el café con especias y calabaza, Gloria.
Pues similar, pero están asociados a productos quizá no muy saludables. Mira, Paloma Quintana es nuestra experta en nutrición de HSN. Buenas tardes, Paloma.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿qué opinas
pues,
tú de estos productos?
Hay sabores que nos transportan y que nos permiten una inmersión en festividades y nos traen además bonitos recuerdos. Como yo estoy para enseñaros las opciones más saludables, tengo una muy buena noticia. En HCN han dado esos sabores a diferentes productos, como su famosa proteína Evo Whey o su harina de sabores, harina de avena, por ejemplo. Personalmente yo uso la proteína sabor turrón para hacer mi turrón proteico blando junto a crema de almendra, también de HCN. O los sabores a galleta de jengibre para hacer las mías propias sin azúcar, de canela, de mazapán, para hacer tortitas y otros postres. De esta forma, los sabores navideños se mantienen mientras que disfrutamos de cuidarnos. Todos estos sabores y productos tan especiales los podemos encontrar en hcnstore.com.
Pues ya lo sabes, Pilar, podemos disfrutar de la Navidad, pero cuidándonos gracias a HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar... Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad. No puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bé, prepareu-vos perquè això és força interessant. Avui parlarem de la famosa creatina. Bé, moltes persones l'associen en el gimnàs, als batuts, als d'aquests per culturista, però només és això? Això és només la creatina? Bé, doncs en parlem d'això i en parlem amb el doctor Tomàs Bertolino, que és cardiòleg i especialista en rehabilitació cardíaca d'Inscor. Tomàs, buenos días, bienvenido.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es la creatina? Empecemos, porque claro, la asociamos a gimnasios, a batidos, para culturistas, etcétera, pero ¿es solo eso?
No, para nada. La creatina es una sustancia que la produce nuestro propio cuerpo, pero en una cantidad poca. Y también la podemos obtener en alimentos como pueden ser la carne, el pescado. No Ajá. es un anabólico, no es una droga, es una fuente de energía para las células, Ajá. particularmente para los músculos, de ahí el uso deportivo, pero también para el cerebro.
De acuerdo. Bueno, ¿y exactamente para qué sirve?
Ayuda a recargar de energía a nivel celular, es como si fuera una batería rápida, por eso lo asociamos siempre al tipo de deportistas. También sabemos que tiene beneficios en la salud general, en la salud cardiovascular y en el cerebro. Incluso hay algunos consensos internacionales y estudios que se fueron haciendo. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva considera que es como el elemento o el suplemento médico más estudiado y seguro.
Ajá. ¿Nosotros producimos creatina de forma natural?
La producimos, pero producimos una baja cantidad. Producimos aproximadamente un gramo de creatina por día. Otro gramo viene más o menos en la ingesta de carne tipo roja o pescado, en las personas que somos omnívoras, los vegetarianos no van a tener este consumo.
Ajá.
Y por eso después utilizamos suplementos que nos van a ayudar a dar entre unos 3 a unos 5 gramos más diarios, es decir, estamos aumentando bastante más lo que fabrica nuestro cuerpo de forma natural con la suplementación.
Bien, ¿quiénes conforme a beneficios, doctor? ¿Quiénes se podrían beneficiar de la suplementación con creatina?
Todos creerían que los deportistas, pero en realidad las personas mayores, por ejemplo, la creatina puede ayudar a mantener la masa muscular, que es algo clave, se produce lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de músculo, y esto va a llevar a que tengan más fuerza, van a evitar caídas y dependencia. Y es aquí donde hay muchos ensayos médicos en los últimos años. Sí, esto lo combinamos con ejercicio, mejora la capacidad funcional en cualquier persona.
Vale. Tomás, vamos a entrar ahora en tu especialidad, la cardiología. Hablabas que puede ser beneficioso para el corazón, pero no sé si hay dudas en esto. ¿Está claro que puede ser beneficioso para el corazón?
Sí, son esas dudas, pseudomitos, pero los datos y los estudios son más tranquilizadores. Las personas sanas, la creatina no daña el corazón, no aumenta el riesgo cardiovascular. Incluso en este grupo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que es un cuadro avanzado,
¿sí?
Algunos estudios pequeñitos demostraron que mejoraban esa fuerza muscular y la tolerancia al ejercicio, y más en mi rama, que es la rehabilitación cardíaca. No reemplaza tratamientos médicos, pero un estudio publicado en Circulation, que es una revista muy conocida a nivel internacional, analizó, ¿sí? Este tema con seriedad de ejercicio y cardíaco.
Ajá. Y bueno, posiblemente el órgano que más consume energía de todo nuestro organismo es el cerebro. ¿Cómo afecta la creatina al cerebro?
Exactamente. Acá es donde más estudios tienen. Disminuye la fatiga mental, aumenta la memoria. Es muy útil a nivel del estrés o para mejorar el estrés cerebral y mejora la falta de sueño, el uso de creatina. O sea, en el ámbito cerebrovascular es donde más tiene un efecto real neuroprotector e incluso, todavía en estudios que son más chiquititos, podríamos hablar de que protege del ictus.
Bueno, es una cosa que... son estudios pequeños en este caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, hay una cosa que siempre se ha oído conforme a la creatina y es que, vale, beneficioso para el corazón, para el cerebro, pero parece ser que el riñón no sea... Eso he oído, que el riñón no acaba de caerle demasiado bien a la creatina.
Este es lejos el mito más grande de la creatina desde siempre. Vale. Yo cuando era chico y hacía pesas también utilizaba creatina y siempre estaba el mito. En las personas sanas no hay evidencia de daño renal con las dosis habituales. Esto está súper documentado y al muy largo plazo. No tiene nada que ver con la famosa creatinina, que es algo que medimos en sangre. Cada vez que usted o yo nos hacemos una analítica, nos van a pedir ese tipo de cosas, eso, otro tipo de proteína. Eso sí, las personas con enfermedad renal crónica siempre deben consultar antes de un médico, antes de tomarla. Bien.
Vale. A ver, yo no voy mucho al gimnasio, pero podemos tomar... Pues podemos tomar creatina sin ir al gimnasio, es decir, ¿va a ser beneficiosa igual? ¿O solo es para desarrollar músculos? ¿Cómo va esto? ¿Qué aconsejarías?
Exacto, los que van al gimnasio se benefician, sí, pero tiene beneficios mucho más allá, por lo que mencionaba antes. Entonces, pensemos que a nivel cerebral va a tener beneficio para el tema de pérdida de memoria y mucho también a los pacientes que son añosos para el tema de la fuerza muscular, más allá de ir al gimnasio. No es, como siempre, esto no es una magia, no es una sustancia que nos va a permitir evitar hacer gimnasia. Hay que individualizar, consultar, pero es un suplemento bastante seguro.
De acuerdo. Pues, doctor Tomás Bertolino, cardiólogo y especialista en rehabilitación cardíaca de INSCOR, el Centro de Referencia en Cardiología de Cataluña. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones sobre la creatina. Muy amable.
De nada, hasta luego.
Consells a la cadena COPE, a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Y yo también tengo un buen consejo. El consejo que necesitas si quieres hacer terapia. Te voy a hablar del Centro de Psicología Multidisciplinar Boca Bella, que ofrece el conocimiento de buenos profesionales cuya calidad, confianza y empatía en un entorno confortable te van a ayudar a conseguirlo. El bienestar emocional, ese que tanto buscamos. Ellos están en el pasaje Boca Bella, perdón, número 7, pasaje Boca Bella número 7, junto a la Plaza Tetuán. Te lo digo como un sitio orientativo, Plaza Tetuán, pues ahí cerca está ese pasaje Boca Bella número 7, donde vas a encontrar a los profesionales en terapia multidisciplinar Boca Bella. No marxis, que d'aquí un moment tenim més coses interessants, sabrem el temps que farà les properes hores, sortirem a les carreteres per saber com està el trànsit i la informació esportiva. Què està passant aquests dies? Els jugadors jugaran? Faran festa? Ara ens ho explica el company Gil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ei, ens veiem demà, oi?
No, ho sento. De camí a casa amb la moto. Faré zigazagues entre els cotxes. I tindré un accident. Moriré a l'acte.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie. Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón. Activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Aquest Nadal, regala un record per tota la vida amb el fantasma de l'òpera. Viu la passió, el misteri i l'amor prohibit d'aquesta història que ha conquerit el món. Funcions fins a l'1 de febrer al Teatre Tívoli. Compra ara musicalelfantasmadelaopera.com. Barcelona. No t'ho perdis.
celebrar el regalo FEM 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la Loteria de Reis és el 29.604.
Portàtil Acer de 15,6 polzades amb processador Intel i amb impressora HP de regal, els dos productes per només 329 euros. Bazar el regalo, cada dia més a prop teu.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, com bé deia la companya, migdia, COPE, Catalunya i Andorra, en un dia força gèlid, eh? Aquest dematí feia una rasca impressionant i és normal, és que les èpoques que estem és el que toca, i a més que no hi ha un Nadal més maco que sigui fred i a més neva. Bueno, ens hem aixecat, com bé et deia, amb un ambient invernal important. Doncs atenció, que a partir de les properes hores el mercuri no tindrà gaires variacions, tot i que recuperarà un parell o tres de graus la temperatura a bona part de les comarques del terç nord de Catalunya. Així doncs, l'ambient serà hivernal, amb màximes que els costarà passar dels 10 graus a bona part de l'interior de Catalunya i es mantindran sota zero a muntanya. Les més altes, les temperatures arribaran als 13 o 14 graus cap a les Terres de l'Ebre. I de cara a demà, dimecres, sembla ser indicar que tindrem una pausa pel que fa a les precipitacions durant bona part del dia. Però això serà demà. Així que, del temps, ara el trànsit. Anem fins al Servei Català del Trànsit per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments tenim molta mobilitat al Maestre Tranquil, però ara tenim, per exemple, les rondes amb molts punts de lentitud, tant en sentit Llobregat, i on sí que hi ha més volum de trànsit és a la part nord, sobretot a la P7, on tenim aturades a Sant Celoni arran d'una avaria on hi ha un carril tallat, en sentit Barcelona, a Parets en sentit Tarragona i a Barberà amb dos sentits de la marxa. També hi ha aturades a la C-17 a Mollet, a la C-31 a Badalona i a la C-33 i C-58 per anar des de la zona dels Vallesos fins al nus de la Trinitat i rondes. A la part sud destaquem la 2, a Sant Joan d'Espí amb dos sentits de la marxa i la B-23 que també hi ha bastant volum de trànsit per entrar sobretot per la Diagonal. Com sempre, demanar-vos que mantingueu les distàncies de seguretat i que sobretot conduïu amb molta cautela. Molt bon dia.
Gràcies per la informació des del Servei Català del Trànsit amb la Sílvia de l'Amo. Conecta alguna cosa, no? No és un déjà vu, això, no?
No, no és un déjà vu. Jo a vostè també la conec.
Fa unes hores ens hem fet trobar aquí també, no?
Sí, sí, sí. A més, tenim aquesta dualitat que a vegades ens veiem les cares i sí, a vegades són més les esquenes les que parlen entre vostè i jo, però vaja.
Sí, sí. Però bueno, ens entenem.
Sí, 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 en el fons, home, si malament rai, malament si no ens entenem, eh?
És el senyor Gil, d'Esports COPE, ell fa la tonada amb una cançó i jo ja li segueixo. Miri, un dia d'aquests farem una cançó d'aquelles que ningú se sap ja, perquè ja tots som...
No, joves. No, sí, 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 no, vostè i jo hem entrat en aquell grup de gent que troba que aquella emissora de ràdio que posava música antiga ara posa música molt bona.
Hem caigut en un forat negre. Bueno, escolti'm, els que no estan en un forat negre, ni molt menys és l'Espanyol, que està, vamos...
On fire, no.
On fire, no, lo siguiente.
Lo siguiente, sí, efectivament.
Qué moderno nos ha quedado.
1-2 a Sant Mamés. Victòria 1-2, no a un camputxo d'aquests. No, 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 no. Victòria a la Catedral. És molt bo el titular dels companys de l'AS. Victòria catedralícia, eh? Del Espanyol 1-2 al camp de l'Atlètic de Bilbao. Remuntant un gol en contra, el que havia fet Berenguer per l'Atlètic de Bilbao. Golàs de Romero per empatar el... És que a totes li ponen, és a dir, qui hagi vist l'empat a un de Carlos Romero, és un xut que, de 100 vegades que el proves, 99 se'n va la pilota a la ria.
Donde Ramos.
Però el dia D, a l'hora H, i amb el vent a favor que té aquest espanyol, la pilota va al fons de la porteria d'Unai Simón. I després el gol de Pere Milla. Per donar la volta al marcador, feia dècades que l'Espanyol no remuntava un marcador advers a Sant Mamés. Mm. Cinquena victòria consecutiva que aboca a l'Espanyol de la 98-99 amb la direcció de Miguel Ángel Brindisi. I en resum, que aquest Espanyol ara mateix està en un estat futbolístic i mental òptim, òptim, per parlar d'Europa. A partir d'aquí, el tècnic Manolo González juga les seves cartes, evidentment. Primer 42 punts, anem a sumar 42 punts. Quan tinguem 42 punts, anem a veure les jornades que queden i el que podem fer i a on podem arribar i no podem arribar. I el que promet el tècnic i prometen els futbolistes és que aquest equip no s'aturarà quan arribi als 42 punts. O sigui que queden 9 per sumar. Té 33. Els 42 de la permanència estan actius. És veritat. El proper partit és contra el Futbol Club Barcelona. A Cornellà Prat, Joan García, etc. Però aquest Espanyol té ara mateix, 23 de desembre, molt bona pinta. Molt bona pinta.
Bueno, i escolti'm, si passem de l'Espanyol al Barça...
Doncs parlem del debat de Hansi Flick.
Central o extrem?
Papà Noel, sí. Queridos Reyes Magos, para el mercado de invierno quiero un central, un extremo, un central, un extremo, un central, un extremo. Jo crec que faria més falta el central, atesa la baixa de llarga durada de Christensen. En principi, informen Elena Condis i Víctor Navarro, a Araujo, després del seu problema mental, se li espera cap al 29 de desembre, cap a aquest entrenament de portes obertes que té programada la plantilla del Barça. I el que sabem del tot cert és que fins que el senyor Hansi Flick no torni de vacances, s'ha pres, amb tot el benefici del món, uns dies lliures, se'ls ha guanyat, no hi haurà aquesta reunió amb Deco per acabar de pentinar la necessitat de la plantilla. Si passa per la defensa o passa per l'extrem.
Avui parlareu també de la problemàtica de l'Europa a Sportscope. Què ha passat?
Pels no introduïts, l'Europa, equip de primera, ref. El seu camp és el nou Sardenya, de tota la vida. Problema! El nou Sardenya és de gespa artificial. La federació ja li ha comunicat a l'Europa que tenia una moratòria fins al 15 de gener per proposar un camp de gespa natural. Aquest camp de gespa natural serà Can Dragó, a la Meridiana, que ja està en fase de reformes per acollir a l'Europa. L'Europa havia anat a la justícia ordinària per intentar una cautelar. La justícia ordinària li ha tombat la cautelar. El tema continua als tribunals, però ara amb un recorregut més lent. Per tant, l'Europa sí o sí acabarà la Lliga de Primera Ref, on ara mateix és tercer, lluitant per pujar a segona divisió. L'Europa lluitant per pujar a segona divisió acabarà en la Lliga a Can Dragó. Parlem amb Héctor Ibar, el president del Club Escapulat, per veure les perspectives i el què d'aquest tema.
I un apunt ràpid de bàsquet, perquè el Fenerbahçe juga contra el Barça.
3:45 p.m. Eurolliga, fase regular, Fenerbahçe, i a Sikevičius a la banqueta, Barça amb Xavi Pascual a la banqueta, les baixes ja conegudes de Xinguelia, Claiborne i Juan Núñez, els blaugranes que després del canvi d'entrenador arriben a Istanbul com a co-líders de la fase regular d'aquesta Eurolliga.
Tot això i més a partir de quina hora?
3:05 p.m. Torna al comandament, està al comandament aquesta setmana l'Albert Toni.
Doncs estarem molt pendents, senyor Gil, gràcies.
No a vostè.
No se paran.
Fins d'aquí una estona.
No se paran. 1:37. Bueno, cuando pruebas Oro Bailén, saboreas historia, tradición, excelencia. Desde hace 20 años, Oro Bailén ha perfeccionado el arte de elaborar aceites de oliva virgen extra tempranos, cuidando cada detalle, cada temperatura, cada segundo. Su frutado recuerda al zumo de aceituna recién exprimido. Su aroma envuelve, su sabor conquista. Oro Bailén es el aceite que transforma lo cotidiano en extraordinario.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono, y soy muy blando, en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu que més d'un milió de persones arreu d'Espanya pateixen apnees obstructives del son? Però la dada més alarmant és que menys del 10% estan diagnosticades. Els trastorns del descans s'han convertit en un problema de salut pública a l'alça, mentre que l'insomni ja afecta el 25% de la població, les apnees no tractades deriven en un esgotament extrem que condiciona totalment la vida diària. Avui volem posar el focus en la importància d'un descans de qualitat amb la veu de l'experiència. Descobrirem com identificar, per exemple, els símptomes d'alerta abans que el cansament esdevingui un risc per la nostra salut. I aquesta experta qui és? Doncs la Montse Muntanya, que és infermera de la unitat del son de l'Hospital de Sabadell. Montse, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
És un plaer. Escolta, més d'un milió de persones a Espanya pateixen apnees obstructives del son. Estem parlant de números alts, eh?
Sí, sí, sí. Es calcula que fins a un 9% de la població, sí.
I per què només un 10% estan diagnosticades? Què passa? Que la gent no va al metge? No es preocupa per això que és, pot ser mortal en algunes ocasions?
Bé, d'entrada, possiblement és la manca d'importància que li donem al descans en general, no? I a normalitzar coses que no són normals, no? Com despertar-se cansat, adormir-se durant el dia... Bé, jo crec que bàsicament podríem dir que és la manca d'importància que li donem a un bon descans. Es considera, de fet, quasi com una pèrdua de temps, no? Descansar. Actualment, inclús es recomanen dormir només 5 hores. Si dors més, resulta que ets un perdedor.
No? Però dormir és tan important com el que carrega el mòbil, no? Si no hi ha bateria, poses el endoll i carregues. I el cap és el mateix, no?
Exactament el mateix. Aquesta és la idea. Sí, sí.
Per què hi ha, o què es considera com a apnea del son? Quines són els símptomes?
Bueno, de trastorn de son n'hi ha molts. L'apnea concretament és un trastorn de tipus respiratori i que l'apnea obstructiva del son, del que estem parlant, és que la via respiratòria a la part superior col·lapsa, es tanca com si diguéssim de forma involuntària durant la nit, mentre estàs dormint, no és conscient. I encara que la persona fa els moviments per respirar, els moviments respiratoris, l'aire no entra a pulmons perquè la via està tancada. Això sí. És una apnea obstructiva del son.
Sí.
I en el cas de les persones que tenen les apnees obstructives, tots en podem fer d'alguna apnea obstructiva durant la nit, eh? Tothom pot fer-ne alguna, inclús es considera que fins a 5 a l'hora podria considerar-se normal, ¿vale? Però les persones que són diagnosticades és perquè tenen uns nivells d'apnea molt superiors a aquesta xifra, que acaben aquesta dificultat en l'intercanvi de gasos, perquè no arriba l'aire a pulmons, afecta el descans perquè afecta a les fases del son, sí. Hi ha interrupcions del son, i afecta també en que aquesta hipòxia, la baixada d'oxigen que això suposa, a llarg termini implica un major risc de tenir problemes de salut de tipus cardiovascular, infarts de cor o infarts cerebrals i algun alguns càncers.
Quin és el tractament? Imaginem que jo resulta que quan dormo això em quedo sense aire, no? I em quedo així com aturada i és allò que dius, què m'està passant? Vaig al metge, el metge em deriva algun especialista i a partir d'aquí quines proves es fan i quina és la medicació o el tractament? Perquè he vist que molta gent es posa unes tirites a sobre del nas, com fan els esportistes, altres dormen amb una mena de mascareta per la nit. Quin és tot el seguit que s'ha de fer?
Vale. Una persona que té apnees obstructives del son, les tirites al nas, en principi no serien un tractament, perquè l'obstrucció es produeix a la part de la faringe i diguéssim que les tirites no tenen cap acció.
Vale.
Les tirites són per obrir el que seria al nas. Les persones que tenen apnees del son, hi ha diferents possibilitats de tractament. El tractament per excel·lència és la màquina, el CPAP, una màquina de pressió positiva contínua a la via aèria, això que tu deies de dormir amb una mascareta.
Sí.
Vale? Aquest és el tractament per excel·lència, però hi ha altres possibilitats. Existeix el dispositiu d'avançament mandibular, existeix la intervenció quirúrgica, existeix el tractament posicional, hi ha diferents tractaments, tot i que el que ha demostrat major efectivitat i és millor, diguéssim, aconsegueix els millors resultats, és la màquina de pressió positiva contínua. S'ha de valorar en cada pacient, com quasi totes les coses, no? I en el cas de la medicina, clarament, no hi ha malalties, sinó que hi ha malalts, i per tant, el que s'ha de fer és, en cada cas, i en funció de les característiques d'aquella persona, pues, proposar un tractament o un altre. Hi ha un tema, perdona que m'allargui amb això, però hi ha un tema que és molt important, i és que el sobrepès té una relació molt directa amb les apnees, i en molts casos el tractament pot ser aconsellar perdre pes.
I deixar de fumar?
Deixar de fumar, evidentment, és un consell bàsic, però no només per les apnees, sinó per qualsevol altre aspecte de la salut. Fumar no té una acció directa sobre les apnees, però sí que millorarà la funció respiratòria i, per tant, això sí que farà que millori l'apnea, no?
A quantes persones li ha canviat la vida, Montse, des de que s'ha posat en les vostres mans, per exemple, la unitat del son de l'Hospital de Sabadell?
Pues mira, nosaltres anualment fem unes 1.700 proves aproximadament. Les dades de l'any 2022 crec que són aquestes exactes, de 1.700 proves anuals. I bé, actualment tenim més de 4.500, 5.000 pacients altats ja, seguits en els seus centres de primària, portadors de la teràpia. O sigui que pues, moltes persones, sí.
Tu, Montse, que portes més de 15 anys d'experiència a aquesta unitat del son de l'Hospital de Sabadell, segurament t'has trobat amb molta gent que amb el tema del son sempre hi ha l'automedicació, no? Que això és un greu error, no? La gent diu, no, em prenc això, i clar, depèn de què t'estiguis prenent, això crea una addicció brutal, no? I no sé si és pitjor el remei que la malaltia en aquests casos.
Clar, normalment l'automedicació es va associada més a problemes d'insomni, no? Que és un problema del son molt freqüent a la població, molt més freqüent inclús que les apnees. I sí, hi ha gent que s'automedica, però en general la gent que es medica, almenys que jo tinc, que jo, amb les que jo he parlat, ho fan sota el paraigües del metge, perquè són tipus de fàrmacs que no es poden aconseguir, diguéssim, sense recepta. Per tant, automedicació, en el meu cas, en el cas que nosaltres, en els nostres malalts, els malalts que nosaltres atenem, en general no.
Mm-hmm. Montse, vull preguntar-te abans d'acabar la conversa. Estem parlant d'un perfil concret? Estem parlant més d'homes que de dones? Estem parlant també de gent jove que pateix aquest tipus d'apnees? Jo conec diverses persones que pateixen això, eh? I ho passes fatal, sí. No només perquè té la malaltia, sinó també per la gent que estàs a l'entorn, que penses, oi, li agafarà alguna cosa greu, això?
Mira, ara mateix el perfil de pacient... Durant uns anys sí que, com bé dius, eren persones grans, més que no pas joves, però actualment tenim molta població jove perquè la gent està més conscienciada, també els metges a primària quan els pacients consulten per problemes de son també tenen més present la possibilitat de les apnees i això ha fet que hi hagi més pacients de totes les edats, tot i que la mitjana segueix estant sobre els 50 anys aproximadament dels nostres pacients. En quant a la diferència homes i dones, és un biaix que no té tant a veure amb que tinguin menys afectació, és a dir, les dones també la tenen, a la població es calcula que la relació seria 1.5:1, o sigui, 1.5 home, una dona, no? Però en canvi en el diagnòstic en tenim moltes menys, però això és per un biaix de gènere en el diagnòstic, perquè les dones presenten símptomes diferents i a vegades o expliquen diferents els símptomes que tenen i a vegades costa de filiar-los el problema de salut. Tenim ara mateix, com et dic, mitjana 50 anys, tot i que tenim joves, i sí, tenim més dona, més homes que dones, tot i que creiem que no reflecteix la realitat de la població.
Doncs està claríssim. Dieta sana, no tenir sobrepès, el no fumar, vida sana en general, per intentar no patir aquest tipus de malalties, perquè estem parlant de vida, no? I quan, de que en un moment donat et quedes sense aire, i això és superperillós, i sobretot a la gent dir-li que vagin al metge, que no intentin fer coses rares, ni comprar-se ni tirites ni coses, sinó anar al metge, la gent que en sap. I avui hem estat encantats de parlar amb la Montse Muntanya, que és infermera de la unitat del son de l'Hospital de Sabadell. Montse, espero que tu sigui dormis bé, no? Tu dorms bé, no? O a casa bueno, d'Herrero, general... cuchillo de palo.
Bueno, no, jo en general dormo bé, però ja tinc una edat i la menopausa ha tingut els seus efectes en el meu descans. Però bueno, jo intento posar totes les mesures perquè vagi bé.
Molt bé.
M'agradaria, si no et sap greu, acabar recomanant a la gent que sobretot, que si no descansa bé, que si quan es lleva està cansat, que si ronca, que són motius per consultar al metge i que no deixin de fer-ho.
Doncs amb aquest consell ens quedem. Montse Muntanya, infermera de l'Unitat del Son de l'Hospital de Sabadell. Bones festes!
Molt bones festes i moltes gràcies.
Igualment. Fins la propera. Adéu-siau. Gràcies.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista i en parafarmàcia mundonatural.es.
Incendis, inundacions, apagades, que no t'agafin desprevingut. Prepara el teu kit d'emergència seguint la recomanació de Protecció Civil de la Generalitat. Els elements que ha de contenir l'equip són documentació personal i del domicili, diners en efectiu, medicines que s'hagin de prendre de forma habitual en cas de tractaments de llarga durada, llanterna, ràdio a piles, pel cas del kit per a mascotes, documentació de l'animal, medicació si en pren i menjar i element de transport. Més informació sobre el kit d'emergències de Protecció Civil de la Generalitat a interior.gencat.cat/prepara't-emergències.
Anna Ventura, directora del Saló Festival de la Infància. Què tal? Bona tarda o bon dia. Com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes d'inaugurar un any més. I aquí estem, esperant que arribi el dia 27.
Del 27 al 31. Ha anat canviant molt, imagino, el Festival de la Infància, no?, al llarg d'aquests anys. Jo me'n recordo de ben petita, bueno, i no tan petita, aniria al festival, ens ho passaven superbé. Com ha anat canviant la cosa? Perquè els infants també han canviat.
Sí, la veritat és que abans era un festival on no hi havia... Si no prioritzàvem els valors i el contingut era com lúdic al 100%, no? Que ara també ho és, però barregem, intentem que hi hagi una mica també de donar valors als nens, no? De que aprenguin, de que hi hagi contingut.
Mm-hmm. Estem parlant d'un esdeveniment lúdic i educatiu per famílies entre amb nens de 0 a 12 anys?
Exacte, sí. Dintre el festival hi ha com dos espais diferenciats. Un que es diu l'espai mini, que és exclusiu per nens de 0 a 4 anys, i tot són activitats exclusius d'aquesta edat. Hi ha també un espai on les mares que poden alletar, hi ha un espai de descans, un espai com molt més tranquil i que queda com que apartat de la resta del festival. I després tenim el festival de tota la vida, que és per nens de 4 a 12 anys.
Que bé. 20.000 metres quadrats, eh? Això és un pisazo.
Sí, sí, déu-n'hi-do, eh? A més, tenim la sort de comptar amb Plaça Univers, que també tenim activitats a l'aire lliure, que això ens permet que vingui la Guàrdia Urbana amb la patrulla muntada, que facin exhibicions que ens ensenyin una mica la patrulla canona, que està molt bé, perquè dintre d'un recinte no ho podríem tenir, tot això.
Mm-hmm. Hi ha un apartat que m'agrada molt, que és el de foment de la lectura. Quin important això, sobretot entre els nostres infants, eh?
Sí, exacte. Sí, a més, hem fet un parell d'activitats molt cuidades, molt pensades, per nens que tot just s'inicien a la lectura i perquè els agafin allò ganes de dir, ostres, mira que interessant és això. Ara, a partir del Festival de la Infància, llegiré cada dia. Una mica la intenció.
Molt bé. Escolta'm, l'aplicació del Festival de la Infància, important també perquè el mòbil també està present, no? Què d'important és aquesta aplicació?
Sí. Sí, aquesta aplicació bàsicament serveix per organitzar-te la visita. O sigui, tenim en temps real les estones d'espera de cada activitat, perquè sempre ens passa el mateix, no? És el típic comú, no? Quan vas a un lloc, quan la gent porta gent, no? Aleshores, hi ha com 4 o 5 activitats que sempre hi ha moltíssima gent. Aleshores, perquè la gent es pugui regular a temps real, pot consultar l'app i veure realment els minuts d'espera que hi ha. I dius, mira, aquesta activitat hi ha mitja hora, doncs me'n vaig a la del costat que té només 10 minuts.
Ah, molt bé.
I així poder fer una miqueta doncs, que les famílies s'organitzin dins el festival.
Uh-huh. Segurament els nens diran, oi, és que només dura pocs dies, del 27 al 31.
Home, són 5 dies, eh?
Però ja saps que ells tenen molta energia.
Sí, sí, sí. Sí, abans sí que és veritat que és un dels canvis ja fa 4 o 5 anys, de que abans durava 10 dies, durava fins al dia de Reis.
Sí.
Però bueno, sí que és veritat que al final, els últims dies, els Reis estan molt pendents dels nens, els nens molt pendents dels Reis Mags, i ho hem preferit tancar el dia 30 o a la tarda.
Uh-huh. Parlem de preus. És assequible a tothom poder anar-hi al Festival de la Infància?
Sí, mira, el Festival de la Infància vam sortir amb les entrades al mes de novembre i llavors hem anat variant el preu. Ara estem ja amb el preu final, que hi ha un pack familiar per 4 persones que són 32 euros i després l'entrada general són 10 euros, amb la qual penso que ha sigut molt assequible. Fins el diumenge l'entrada valia 8 euros amb 50 i fa un mes i mig podíem comprar entrades per 6 euros.
Uh-huh.
Vull dir que penso que és un festival que és molt assequible.
Deia jo, Anna, que el jovent, la infància, bueno, ha anat canviant molt, els temps han anat canviant, però sempre anem, diguem-ne, a l'origen, no? Al final, als nens els agrada jugar amb una capsa de cartró abans que potser amb una joguina, no? I això és bonic, no?, veure-ho.
Sí, la veritat és que des de fa moltíssims anys hi ha coses que no canvien, que són una de les activitats estrelles sempre, són els bombers i la policia, sempre.
Sí.
No falla mai.
No
els
falla.
Encanta vestir-se de bomber, pujar al camió, veure com les sirenes dels cotxes. Està molt bé. Després també espectacles, també els agrada màgia, també per anys que passen. Sempre és un clàssic. Nosaltres tenim un escenari en programació contínua tota l'estona del festival i que passen actuacions. També destacar que aquest any estem molt contents perquè ens ve a veure el Pot Petit.
Ah.
Passarà a fer una visita sorpresa i fugaz en l'espai de flashback i bueno, estem com molt, molt contents perquè serà un festival on no hi faltarà de res. Tindrem animació, tindrem ja, tindrem molts valors i tindrem espais molt lúdics amb futbol, amb inflates perquè els nens saltin i s'ho passin d'allò més bé.
I una escola de circ i també de cuina i ciència.
Sí, ens fa molta il·lusió que s'han presentat per primer any. Hem creat un espai que és un laboratori, és el laboratori del Festival de la Infància, on tota l'estona passen, hi ha experiments, cada mitja horeta hi ha experiments, i els nens poden aprendre doncs, de com funcionen les cèl·lules del cos, perquè la sang és vermella. Bueno, jo recomano que entreu a la web, perquè és tanta la programació i són tantes les activitats que trobareu dins el festival que està molt bé que us pugueu organitzar la visita també a través de l'app. També surten els horaris i podeu fer una mica de planning de la visita.
No vull deixar-me la part Festival Solidari, no? Amb UNICEF, no? Que també col·labora, sí. Important.
Sí, exacte.
L'Uja dels Drets.
Sí, tenim un espai molt xulo, que és una gran tormenta on els nens entren dintre de com una cúpula i aleshores aquí s'encén imatge. I els nens podran caçar dintre d'aquesta gran tormenta el que són els drets dels infants per poder aprendre i poder millorar i saber una mica, no?, què passa a llocs del món on a vegades doncs, no som conscients que tan sols a 2 hores d'avió, a 1 hora d'avió inclús...